Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El municipi de Xiva confirma 130 famílies desallotjades perquè la Dana els ha afectat greument l'habitatge. Per seguretat, l'Ajuntament ha hagut d'ensorrar alguns i continua avaluant els danys. Xiva, Unitat Mòbil Matilde, Seoane i Núria Peraire.
Bona tarda. L'Ajuntament ha hagut de tirar a terra la casa d'un dels veïns, el Pedro. Es troba a la part del casc antic més baixa, a tocar del barranc, que es va desbordar. L'aigua va arribar a la segona planta. Tot i la situació, però, ell se sent afortunat.
Yo tengo esperanza todavía, es así. Pero estamos vivos, que es lo importante. Es una cosa material que sí, vale, tiene su valor. No voy a decir que no tiene su valor, pero lo importante es que estamos vivos, hemos salido de ahí.
L'Ajuntament confirma que hi ha 130 famílies desallotjades, la gran majoria a cases de familiars i 10 a l'alberg habilitat a l'Institut Marjana. Matilde Seoane i Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Xiva.
Més notícies, Rosa Pujol.
El candidat republicà vicepresident dels Estats Units acaba de votar en una església de Cincinnati, Ohio, i ha instat els conservadors a culminar els comicis amb força. El país vota avui en un clima de descontentament i divisió extrema entre la demòcrata Kamala Harris o el republicà Donald Trump. Uns comicis de pronòstic incert i en què es desconeix si caldran hores o dies per tancar el recompte. Més de 80 milions de persones ja han votat de manera anticipada o per correu.
La cobertura sanitària de milers de funcionaris a través de Mufase està a la corda fluixa. Cat Mútua s'ha presentat al concurs per oferir aquest servei que fins ara han prestat les mútues Segurcaixa, Adeslas, Assisa i DKB. Asseguren que tenen pèrdues per valor de 200 milions d'euros anuals i l'oferta econòmica del govern espanyol es quedava curta. Mufase dona cobertura sanitària a 1,5 milió de funcionaris d'arreu de l'Estat, 68.000 són de la Generalitat, majoritàriament professors.
Almenys tres candidatures s'enfrontaran el 30 de novembre per agafar les regnes d'Esquerra Republicana. La llista Foc Nou, encapçalada per Helena Solà i Alfred Bosch, ha reunit els avals necessaris per competir contra les dues grans candidatures que pugnen per controlar el partit. Bosch reivindica que la seva és l'única candidatura netament renovadora.
Ser una candidatura continuista, tenir 7 o 8 membres de l'executiva d'Esquerra actual dins de la candidatura no és el mateix que tenir-ne 0, com tenim nosaltres, que no tenim cap càrrec i que som ara mateix militants de base. Per tant, hi ha diferències molt importants.
El món musical s'aboca amb els afectats per la Dana del País Valencià. Més de 200 artistes de l'àmbit musical s'han unit en diversos concerts benèfics pels afectats per la Dana. La iniciativa Som València està organitzant diversos concerts en ciutats com Barcelona, Girona, Madrid, Sant Sebastià, Bilbao i Màlaga, entre altres ciutats de l'Estat, a partir de dilluns 11 de novembre, amb noms com Carolina Durante, The Tallers, Muxca, Sidoní, Natalia Lacunza, Alcalá Norte, Ginebras o Álvaro de Luna. Les entrades amb preus entre 15 i 20 euros estaran disponibles a partir del 7 de novembre. Esports, Sonia Oleart.
El Girona afronta avui la quarta jornada de Champions a 6:45 del vespre. PSV Eindhoven, Girona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Destaquen també Madrid-Milan, Sporting de Portugal, Manchester City i Liverpool-Bayer-Leverkusen. El Barça juga demà al camp de l'Estrella Roja, Belgrat. Eric García continua de baixa per pubàlgia. El partit entre el Barça i l'Atlético de Madrid del 22 de desembre no es jugarà a Miami, com volia la Lliga, i es disputarà amb normalitat a Montjuïc. La Lliga Femenina de Futbol ha ajornat allà en València, previst per aquest diumenge. La Lliga ha demanat ja a la Federació l'ajornament del partit del València aquest dissabte a Cornellà del Prat amb l'Espanyol i el del Tenerife llevant de segona. També l'Espanyol B València, que s'havia de jugar a Mestalla. En bàsquet, la penya té aquest vespre a les 8 partit de la 7a jornada de l'Eurocup a la pista del Trento italià. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà finalment, oficialment, l'última cursa del Mundial de Motociclisme en lloc del circuit de Xest. Portarà el nom de Gran Premi Solidari de Barcelona. I en tennis, Novak Djokovic ja ha anunciat que no participarà en la pròxima edició del Masters ATP, que s'ha de jugar a Torí a partir de diumenge per culpa d'una lesió.
Fins aquí les notícies.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de les 6, PSV Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixades i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de les 6, PSV Girona.
La Champions a la nostra manera.
Amb segell, Tot Gira.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 5 de la tarda. Vols deixar, per favor, de menjar galetes, Brigitte?
Nena, que no queden res. Quants queden?
Esther Vallès, has provat les de coco?
Sí, jo acabo, de fet, de provar la de coco, que tothom es menja, i a mi m'ha agradat més la de coco que la de xocolata.
És una meravella.
Home, clar, arriba aquesta, després d'una setmana de festa, perquè és droga, jo estem dient que és droga, això.
Virgínia és en ve baixa.
Ara tinc la culpa de tenir 3 dies de vacances.
El Sindicat d'Autònoms de Catalunya protegeix Esther Vallès, que ha fet una setmana de notícies.
Però què m'estàs dient? Ara no et facis aquí la bandera, que el dia d'una festa ha sigut jo. Ara fa el guais. Au, va.
No dic. Primer, que l'únic que m'he trobat a faltar soc jo, i dos, que té molt mèrit que seient al costat de la Brigitte encara quedin galetes.
Sí, però perquè hem portat dos plats i ara s'han unificat en un de plat. És el segon plat. El segon plat. La Brigitte no menja en tota la setmana, s'espera els dimarts a venir a la tarda a Catalunya Ràdio.
Virgínia és amb B baixa.
Està obsessionada amb la B baixa de la Virgínia.
Brigitte ja amb B, no?
Brigitte amb B alta. Va, posem-nos un momentet seriós. De seguida anirem al Fets o Fakes d'en Carlos Baraiber, també informació de servei. Avui estem fent un especial tarda informació de servei de moltes inquietuds que teniu. Com fer arribar aliments, com fer arribar medicaments al País Valencià, com ajudar, quins tipus de materials necessiten. Crec que això ha quedat bastant clar, crec que ho hem deixat bastant clar aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. I ara fèiem un pas més. Parlàvem amb les nostres companyes, la Sara Cañete, que és de la ciutat de València, amb l'assistència tècnica de la Matilde Seoane. Sara, Matilde, seguiu aquí, eh?
Aquí estem.
I estàvem parlant que després de gairebé una setmana, la majoria de centres educatius avui a la ciutat de València han reprès les classes. Hem sentit alguns testimonis, però la Sara ens ha dit alerta, perquè també hem parlat amb les criatures que no han pogut reprendre les classes. Sara, ho havíem deixat aquí.
Sí, exacte. Seria l'altra part de la fotografia. Avui ha pogut tornar moltíssima gent de les 70 localitats més afectades per aquest temporal. Dos terços han recuperat l'activitat, però sabem que hi ha 22 municipis on en aquests moments els centres educatius no han pogut obrir avui. I la veritat és que, veient algun d'ells, costa posar una data de quan podríem fer-ho, perquè la veritat és que estan en aquestes ciutats, localitats de les que estem parlant tantíssim aquests dies, no? Paiporta, Xiva, Utiel, que, és a dir, és tan grossa la situació allà que els centres educatius simplement són una peça més. Hi ha molta logística per intentar organitzar una mica aquesta situació. Quina és la primera mesura més urgent que s'ha posat avui en pràctica? Una instrucció del govern valencià per acollir temporalment i d'urgència tots aquests nens que han estat ja desplaçats d'aquests municipis, perquè els han enviat a viure amb familiars que estan a altres llocs que no estan afectats pel temporal. És a dir, per exemple, aquí a València doncs n'hi ha moltíssims que els han enviat amb els tiets, amb els avis, val? Tots aquests nens, avui les famílies han pogut anar al centre que tenien més proper a casa i dir i demanar, sisplau, que sigui escolaritzat d'urgència aquest alumne.
Entenc, sense necessitat de matrícula, sense necessitat d'accés de paperassa,
Sí, simplement han omplert un document que es farà arribar a la conselleria per veure de quina escola ve aquest nen, no? De quina de les ciutats afectades i a quina escola se l'està traslladant provisionalment. En una de les... I és un fet que avui, per exemple, doncs, en una de les escoles que hem anat, la Pilar, la directora, que tampoc s'ho esperava, ens deia que començava a ser molt nombrós, en menys de 2 hores a ella li han aparegut 5 famílies.
Aquest matí ens han vingut 2 famílies que ja estan així, ja xiquets, han vingut de Paiporta, hem rebut també telefonades per a poder conèixer si podien rebre els seus fills o filles de Catarroja. També sabem que demà Sanasa també vindran.
Per tant, una mobilització important de població que en aquests moments no està comptabilitzada, però que també serà interessant veure quanta gent vista la situació, ni que sigui provisionalment, ha decidit anar-se'n a viure a un altre lloc del País Valencià.
T'anava a preguntar després, o ho comentàvem amb el Carlos Baraiber, escolaritzar les criatures en una escola que no és seva,
sí que els dona aquest toc de certa, ja no normalitat, tu deies abans, feia servir la paraula...
Rutina.
Sí. Els dona certa rutina, però clar, també ha de ser una mica estressant, no?, per les criatures, anar a una escola nova. No sé si ho has pogut abordar d'aquesta manera, Sara.
Sí, amb la directora, quan li hem explicat precisament això, li hem dit com arriben aquests nois, no? I diu que, per sorpresa seva, també que arriben bastant serens i bastant predisposats. Jo crec que aquí la majoria de la gent encara està en aquest estat de xoc, que tampoc et deixa massa temps per pensar. Tot és molt a curt termini. Mm-hmm. Què faig avui, què faig demà i què intento resoldre demà passat. És a dir, ens passa amb els nens i també ens passa amb els adults. Clar, aquesta acollida que... segur és beneficiosa d'alguna manera, el que passa en aquests moments és que només està pensada per als més petits, per les escoles.
Entenc.
Però quan hem preguntat per als més grans, els de secundària, no? Secundària, batxillerat, que no poden anar al seu centre, ara mateix és a distància. Aquesta és la previsió inicial que hi ha, que allà on estiguin, doncs se'ls intentarà fer arribar el material, el que sigui possible, perquè molts d'aquests nois doncs no tenen connexió a internet.
Clar, t'anava a dir, classes online queden descartades perquè les comunicacions estan com estan.
Exacte, i depèn també del que hagi passat en casa teva, tampoc tens un ordinador en aquests moments, tampoc tens els apunts. Aquesta, ja et dic, logísticament ha estat tot molt per organitzar. Hi ha molta cosa agafada amb pinces i aquesta primera mesura d'un acolliment d'urgència per nanos desplaçats està una mica per veure què passa amb els de secundària. Des de l'institut ens deien que els estan enviant mails i els estan trucant un per un, que el que saben és que estan bé, però que sí que volen veure de quina manera els hi poden facilitar, perquè amb la majoria el que hi ha és un problema molt greu ara mateix de transport per poder-se desplaçar aquí a València. I el que també sabem, perquè ens ho han explicat els centres, és que potser pensant més a llarg termini, el govern els està demanant a tots els centres educatius aquí a València quins espais tenen disponibles i per quina capacitat, més amb la idea de traslladar grups d'alumnes, perquè en moltes d'aquestes localitats és que recuperar el curs escolar ni la setmana que ve ni l'altra.
Mm-hmm. En aquesta línia, Carlos, crec que tenies una pregunta.
Sí, et volia preguntar, i no sé si et faig un atracament, perquè evidentment tu no has pogut estar a molts pobles, però vaja,
és valenta.
Basant-nos, per exemple, en el que passa a Catalunya, que tenim moltes escoles amb barracons, no sé si en aquesta zona del País Valencià se sap o hi ha constància d'escoles que estiguin en aquestes condicions amb barracons i que hagin pogut acabar doncs riera avall, perquè clar, això ja vol dir que no és que la teva escola no estigui en condicions o que la planta baixa estigui plena de fang, sinó és que no hi ha escola.
Clar, la veritat és que aquest tema sí que el desconec, perquè nosaltres, tant a Paiporta com aquí a València, els centres que hem visitat, cap d'ells estava en barracons. També et diré que ahir a Paiporta, les dues escoles que vam veure no són barracons, no han anat riera avall, però en queda molt poca cosa. Ahir parlàvem amb una de les mestres de Paiporta, d'una escola que més o menys l'edifici s'havia mantingut en condicions i que ara era un punt d'aprovisionament. I ella mateixa ens deia, i estava molt, molt trencada, que li era impossible imaginar quin dia tornarien a ser una escola, que la seva primera reacció va ser corre ràpid, anem a netejar, i que quan va arribar allà i ho va veure, se li va fer impossible imaginar l'escenari en què els nens poguessin tornar a classe de l'estat en el que havia quedat l'edifici. De fet, ara també la inspecció educativa el que està fent amb el suport d'arquitectes és visitar els centres d'aquestes localitats més afectades, perquè de fet molts d'aquests edificis s'hauran d'enderrocar dels danys que tenen en aquests moments.
Però això anirà per llarg.
Clar, mira, t'anava a fer aquesta pregunta.
Sí, això
va per llarg, t'han donat una previsió?
No entenc. La gent, quan vas a la seva localitat i li preguntes, no veuen el final.
Clar.
I no, són incapaços de posar-te cap data. Jo crec que per aquí va aquesta possibilitat de tantejar el terreny i de dir quants centres de gran capacitat tinc a València, quantes aules buides, fins i tot el director d'aquest institut, que és un institut molt gran, hi ha 1.000 alumnes, clar, ell el que ha dit és està disponible a les tardes, diu, i imagino que molts centres, si hem d'acollir alumnes, doncs el que farem és això, tindrem els grups de matí i tots els instituts tindrem grups de tarda, perquè són localitats que totes estan al voltant de València, no són petites, Paiporta mateix té 26.000 habitants i per tant entenem que hi ha una pila, perquè no tenim xifres, i aquesta és la llàstima, no les han facilitat en aquests moments, de quants nanos hi ha afectats, quants nanos han perdut doncs la seva taula i la seva cadira al centre educatiu on anàvem fins fa una setmana.
Sara Canyete, com has vist l'ambient a tot això? La gent entenc que està àvida o amb moltes ganes de tornar a la normalitat, però què has detectat, aquells matisos que de vegades diuen moltes coses?
Doncs jo, sobretot, el que vaig detectar molt ahir a Paiporta i ho vaig comentar amb les companyes que estem aquí a València és que al minut 1 tothom et respon amb una naturalitat com si al seu voltant no estigués passant res, no? Et paren pel carrer, què tal, que voleu una aigua, que necessiteu un entrepà, i et quedes com parada o algú que li diu, senyora, on va? No, vaig a buscar unes llets a veure aquí al punt d'avituallament, a veure si em poden donar alguna cosa.
La resiliència humana, eh?
És una naturalitat, però de veritat com si et trobessis la veïna de l'escala i et digués bona tarda, i quan portes 2 minuts parlant amb ella, no? Perquè et diu d'on veniu, ah, molt bé, que esteu explicant tal. De cop i volta, potser una pregunta que a ella li remet a alguna més personal, doncs aquí se'n va. I clar, també, doncs aquí tires una mica, ostres, és que no pots fer més que empatitzar amb ella, no? I també intentes donar-li una mica de distància perquè tampoc et vols recrear en aquesta situació, no? És super desbordant el que està passant.
Sara Cañete, des de la ciutat de València, amb l'assistència tècnica de la Matilde Seoane. Gràcies per aquesta crònica, estimades. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bona feina, nenes.
Ai, petons, sí, eh? Per tu també, Brigitte.
Adéu.
Bona feina, com tot l'equip d'informatius, que una vegada més s'ha demostrat, tot l'equip de Catalunya Ràdio, aquesta cobertura des de dimarts passat, des del matí de Catalunya Ràdio, el Catalunya Migdia, el Catalunya Nit, tots els especials que s'han fet en aquesta casa, el suplement, la tarda de Catalunya Ràdio, volcats en la Dana i les afectacions que ha tingut pel País Valencià. Una feina de 10, que és un luxe veure companys com vosaltres a treballar sobre el terreny. I parlant de companys exemplars, fem un Fets o Fakes. Please don't fake it, show me what you're all about. I can't take it, kiss me with the lips of doubt.
Fets o Fakes, Catalunya Ràdio. Fake it, fake it.
Fes-ho bé, eh? Avui t'he recomanat en els meus alumnes de taller radiofònic.
Apa-li!
He dit tots a seguir Carlos Baray, però has tingut una punta de seguidors.
Companys exemplars, ho dius per lo que... No sé per què ho dius, perquè...
Ho deia per la Sara Cañete. O ja que estaves aquí al costat. Escolta.
La proximitat.
Va, no, seriosament. El fact-checker de Catalunya és el nostre Carlos Baray. Des que va començar la Dana, la desinformació s'ha escampat primer en el boca orella dels afectats i després a les xarxes, com ja estem acostumats que passi darrerament. Carlos, fa uns dies vam parlar d'algunes mentides, com ara que durant els primers moments de l'emergència es va dir que algunes preses s'havien trencat, recordareu això?
Sí,
s'estan trencant les preses, s'estan trencant les preses. I això es va traslladar immediatament a la gent, és a dir, aquest bulo, aquest fake, es va traslladar sobre la gent, a la gent, sobre el terreny, i va acabar generant pànic. Jo feia una afirmació i deia, vigileu amb els fakes, perquè al final poden costar la vida d'unes persones que estan en una situació d'emergència.
I per això volia començar exactament amb això, perquè ens imaginem, ara estem en temps de les xarxes, tots tenim el mòbil a la mà i anem dient tonteries una o altra, i escampes aquest vídeo i dius aquella cosa al grup de veïns o al grup de la família, i et sembla que allò no té cap mena de repercussió. Però en una situació d'emergència, això pot costar-li la vida a la gent. I mireu el que ens explicava la Maria Costa, que és la nostra companya, una de les que ha anat aquests dies a València, del que els estava passant a ells en directe, amb aigua plovent i els rius creixent.
Estàvem una rotonda amb 6 persones a dins de la furgo que els portàvem a un altre poble aprofitant el viatge i ens va parar una pick-up i ens va començar a pitar com una boja i ens va començar a cridar que corréssim, que corréssim, que corréssim. I era això, que la presa rebentava, que corret, corret, que viene l'aigua, que viene l'aigua. Clar, vaig trucar a Barcelona perquè havia d'entrar. Això era en 2 minuts abans d'entrar el butlletí i Cati. Vaig trucar a la Mar dient, Mar, no sé si puc entrar perquè ara mateix està passant això, no ho sé. I llavors em van dir de Barcelona que és que era això, que era aquest bulo que estava circulant, que tranqui, que tranqui. I llavors vam començar a cridar la gent des de la furgo que era mentida, que era mentida, que tothom es calmés.
És a dir, que van fer un fact-checking en directe.
És quan la feina del periodista torna a l'altre sentit. És a dir, que tu estàs com a periodista informant i has d'informar la gent que tens al voltant. I aquests dies, m'hi jugo les dues mans, a que tots els companys nostres i de molts altres mitjans de comunicació han hagut de fer aquesta feina als pobles on han anat. Perquè tu tens una unitat mòbil que té una connexió, tens un mòbil que has pogut carregar, has anat a un hotel i tens cobertura i tens més eines per informar que la gent que no té internet, que no té mòbil, que se li ha acabat la bateria o que ja té prou feina traient fang. Per tant, és aquesta feina d'informar a través dels mitjans, informar en primera persona i sobre el terreny del que està passant. Això de la presa, ho vam explicar també una miqueta l'altre dia, no? És un dels ronrons que està fet circular doncs, determinats mitjans d'aquests pseudomitjans o agitadors, podríem dir, de l'ultradreta, que ho aprofiten per carregar contra el govern i contra governs anteriors dient que s'hi han desmuntat preses, que s'hi han desmuntat rescloses i asuts, que són aquestes petites parets que hi ha al mig del riu que fan per frenar l'aigua i que això... aquestes rescloses que fan una petita pàtina d'aigua, i això sí que és veritat que en els últims anys s'ha anat desmuntant, però és perquè ja no serveixen per res. Abans es feien servir pel rec, ara ja no es fan servir per res.
Sí, això ho vàrem comentar,
correcte. Ho vàrem comentar perquè això s'ha d'anar desmuntant, perquè en una riuada el que pot fer és afegir runa al que el riu ja s'emporta per davant.
També t'he de dir que la feinada dels fact-checkers avui en dia és que els bulos corren, o les mentides corren, a una velocitat que, clar, anar desmentint tot això...
És que això ja, a més, està començant, ara estem parlant d'això, i hi ha un senyor que diu que és Antonio Tatay Noguera, ingeniero de caminos, que va estar parlant, que va estar reconstruint la presa de Tous, que recordeu, aquesta sí que es va trencar. Sí. Doncs un senyor que diuen que és aquest està dient tonteries i mentides, i resulta que és un senyor de Manos Limpias, que es diu Fernando Dalmau Martínez, que és empresario i exmembre de Manos Limpias, dient coses i tonteries sobre preses i sobre els rius com baixen.
Primer fact-checking fet, que és en aquest cas el que es va dir, que s'estaven trencant les preses i no era cert, la Maria Costa ho va poder desmentir en directe i abaixar el grau de psicosi de les persones que estaven en aquests moments de drama al País Valencià. Aquests són els efectes sobre el terreny, a la realitat de les mentides, de les mentides i la desinformació. Però tenim un altre exemple molt clar, el que ha passat, o el que precisament no ha passat, a l'aparcament del centre comercial de Bonaire. A veure, en aquest centre, a Bonaire, què s'havia dit?
Era aquest centre comercial, ja ho sabeu, que primer es deia, és que hi ha 5.000 places d'aparcament. Clar, primer ja no són 5.000 places, perquè n'hi ha 2.000 en superfície i 3.000 a sota. Val, d'acord, però és veritat que tots teníem una gran expectació perquè allò estava negat fins dalt. És a dir, hi havia aigua fins a la sortida i, evidentment, tots pensàvem, aquí si hi ha cotxes, això pot ser una ratera, és perillós. En aquest cas, què ha passat? Doncs qui més, qui menys, hi ha molts informadors de l'estil del Vicent Pérez, que està reprenent la seva part de pseudo-reporter, Bertrand Endongo, que recordeu que és aquell que és membre de Vox i que es va dedicar a tirar foc allà a la porta de Ferraz. Doncs han anat allà i han anat escampant, doncs, que allò és un cementiri, i això s'ha anat colant a xarxes. Hi ha vídeos d'un amic m'ha dit que un àudio que diu que els de la UME, els submarinistes de la UME han entrat allà i allò és un cementiri flotant, i això s'ha colat, per exemple, en un directe de The Gref, que és un dels influencers més rellevants amb més seguidors, que ell va llegir un comentari dels seus xats d'algú que li estava dient això que me dicen, que tal, no sé què. Clar, ells...
Que aquí estàs, perdoneu, poso l'aturador, perquè aquí estem amb el... Diuen, clar, tu ets un comunicador d'aquestes dimensions, i ets un comunicador, i arribes a moltíssima gent. Home, dicen, no.
I aquí estem arribant al punt de que aquest tipus d'informadors, als que molta gent li està parant atenció, han de fer ells un exercici, perquè The Gref, en aquest directe, va recollir molts diners per al que està passant a València, i va posar en valor, doncs, que estava recollint molts diners. El que ell també han de ser conscients que ells, doncs, tenen un altaveu molt gran i que han de posar un fre, i que una cosa que em diuen al chat no és una cosa que tu puguis dir, perquè tot això que s'ha explicat, que s'ha... A més, s'ha fet servir molt per dir, no us ho estan dient, això no ho trobareu a la premsa, els morts que hi ha allà, persones flotant, etcètera. Clar, que et diguin, en aquests dies no t'ho estan dient a la premsa, Julio, posa la tele, posa la ràdio, llegeix els diaris, perquè sí que t'ho estan dient. Amb llenguatge emocional, t'anaven dient, doncs allò és una ratera, és un cementiri, doncs s'ha començat a drenar l'aigua, ens hem esperat, els experts hi han entrat, i finalment no hi ha, de moment, i hores d'ara, i esperem que repeteixin,
que
hi ha un 99% de l'aparcament revisat, no hi ha cap persona morta, ni tan sols una persona morta al centre comercial Bonaire.
També tenim les mentides més convencionals, les que intenten colar els polítics, i que veurem fins on arriben i qui aconsegueix guanyar el tan desitjat relat. Aquí estem amb el relat maleït,
Sí, això està bé, bàsicament és el govern d'Amazon dient primer que l'AEMET era el dimoni, que no havien avisat prou. Ara, quan l'AEMET va dir, escolti, nosaltres ja vam avisar i han ensenyat els mails, etcètera, etcètera, han anat contra la Confederació del Xúquer, que és qui mesura l'aigua que va per les torrenteres. La Confederació del Xúquer ha dit, escolti, nosaltres vam dir que l'aigua estava pujant, i clar, ells diuen, oh, és que veu desactivar tres vegades l'alerta. No, el que va fer la Confederació del Xúquer és va dir, està plovent, creix la riera. Després va deixar de ploure, i van dir, ara està baixant el cavall. Clar, aquest ara està baixant el cavall, ells s'ho han agafat com van desactivar l'alerta. Bueno, és que ha tornat a començar a ploure i torna a baixar la riera, i ara baixa 6 vegades més del que baixava.
De tota manera, molt interessant, recupereu l'exercici que han fet avui al matí de Catalunya Ràdio, que posaven unes declaracions d'Amazon dient, jo no vaig dir mai això, i recuperaven unes anteriors declaracions dient, no, clar, jo estic dient això, no?
Exactament això,
no? Que també hi ha una mica de contradiccions que em sorprèn que no tinguin en compte la maroteca.
Sí, però és que això és el cicle de notícies. A veure què col·loques a dalt de tot del cicle de notícies i què s'oblida i què queda. Per tant, això és l'important, és el que quedarà després.
Doncs almenys no ho esborris, perquè si no fas un efecte Streisand.
Això també és veritat.
Clar.
I després, en tota aquesta amalgama de tema polític, per exemple, també hi ha el tema de Pedro Sánchez, Mazón i el rei passejant-se per Vallporta, i l'agressió o no agressió a Pedro Sánchez. Es va dir primer que li havien fotut un cop amb un pal i no és cert que li donessin un cop amb un pal. Sí que li van destrossar els vidres del cotxe i que, en tot cas, tenia alguna ferida o algun cop li va arribar, per això ho va dir el ministre Marlaska, i això sí que sembla que ho podem confirmar, però en tot cas no li van fotre un cop de pal, com es va dir d'entrada.
Per acabar, en aquesta època és inevitable preguntar-nos si la intel·ligència artificial ha sigut una eina de desinformació també en aquest desastre al País Valencià.
Doncs ens hem de felicitar que no. Ningú
bravo.
Ha tingut,
ai,
ningú ha
mal.
Perdut.
Va, espera't.
És que s'ha de fer, és molta feina fer imatges falses amb intel·ligència artificial i ho has de fer molt bé. I per sort, i de moment, en aquesta ocasió ningú s'hi ha dedicat. Corre una foto d'un bomber amb un nen petit, de mireu que bonic aquest nen petit que s'ha salvat i ell encara no ho sap. És mentida, no és certa, però en aquest cas no ha estat una eina de desinformació en aquesta dana, de moment.
Mira, encara podem conservar una miqueta d'esperança en la humanitat, no?
Sí,
o bàsicament ha sigut faltar recursos,
sí,
potser,
jo crec que és una mica que és fa mandrosa.
Jo en aquest cas sempre me'n recordo de l'estimat Eduard Carbonell, que porta tota la seva vida, a part d'un gran paleontòleg, es diu
sí,
nena.
Sí, Eudald Carbonell, i tant.
Doncs a part d'això, porta tota la vida dient que la raça humana som imbècils.
Sí. Parlarem amb ella les properes setmanes aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Gràcies, Carlos. No marxis, perquè
quedo,
anem
quedo
cap als Estats Units. Als Estats Units està en marxa la jornada electoral que finalment donarà resposta a qui serà el nou president o presidenta del país. Tot indica que seran les eleccions més ajustades de la història recent del país. I ara com ara no està gens clar si serà Donald Trump o serà Kamala Harris.
Ai,
seguint de prop Trump, a West Palm Beach, a l'estat de Florida, i tenim el nostre corresponsal, el nostre estimat Francesc Garriga. Francesc Garriga, bona tarda.
Ai. Hola, bona tarda.
T'ho he de preguntar en antena. Aquest matí l'he sentit al matí de Catalunya Ràdio, a les 7 del matí.
Quan dorm?
El sento ahir, amb les dones i els dies, a les 9 i 11.
No entrem en aquest tema perquè
pobre Garriga, pobre. Que avui jo li he fet una broma i resulta que ha fet un cop de cap una mica més llarg que l'altre.
No, Francesc, saps què hauries de fer? Com la Lola Flores. Si per cada connexió m'adonessin una passeta, series
això
milionari.
Estaria bé, això estaria bé. Això estaria bé, però avui n'hauria perdut una. En fi, és igual. Que molta energia i moltes ganes.
A tot això, finalment ha arribat el gran dia. Com l'estan vivint a l'estat de Florida, a West Palm Beach?
Bé, aquí amb tranquil·litat, sí, perquè no? això és un altre ritme, gairebé ritme caribeny, i tot just el dia, són les 11, però aquí el dia comença ara gairebé, que et diria, eh?
Aquí, però... aquí ritme caribeny, però acabo de veure un tuit d'en Francesc Garriga que diu els nord-americans enfronten amb ansietat els comicis.
Ah, sí,
molta
sí,
gent
sí.
Preocupadíssima i diu fins a tal punt que el diari News and Observer de Carolina del Nord dona consells per lidiar amb l'estrès electoral. Recomana els telèfons de la línia contra el suïcidi i el de l'esperança, això de veritat.
Què dius, nena?
Bé, perquè hi ha molta gent que està histèrica, et diria, sobretot gent demòcrata, gent progressista, a les grans ciutats, que no poden entendre que avui pot guanyar Donald Trump, ells no s'ho expliquen, i que si avui guanya Donald Trump, aquesta gent jo crec que tindran problemes d'ansietat i problemes de no poder entendre en quin món viuen. Per tant, sí, estrès electoral és una... No sé si s'ho han inventat aquí, però existeix.
Ostres. Escolta, dèiem que les escoles de Florida ja estan obertes, els col·legis electorals. Dic això perquè, donats els diferents fusos horaris, entenc que uns col·legis obren abans i uns altres obren més tard.
Sí, però aquí, en principi, clar, pensa que obren molt d'hora. A Vermont, per exemple, a les 5 del matí d'allà han obert, per tant, diguem-ne que aquí s'obre molt d'hora i es tanca entre les 7 i les 8 en funció de l'estat. I ara et diria que pràcticament a tot el país ja han obert, perquè fins i tot a la costa oest ja és suficientment d'hora com suficientment tard com perquè hagin obert, i potser només ens deu quedar Hawaii per obrir, però vaja, que pràcticament tot el país ja està votant.
Nen, i aquí saps... Ai, perdó. Que...
No, tu primera, reina.
No, només li volia preguntar... Primera, felicitats que portes 3 anys ja allà als Estats Units, nen.
Sí.
I, nen, això se sabrà avui, ja qui ha guanyat.
No, això dues setmanes pot
quan,
ser, eh?
Quan ho sabrem?
Bé, pot ser, però també pot ser que se sàpiga avui. És a dir, tot dependrà de l'ajustat que vagi. Si va molt ajustat, que la cosa va empatada tant en percentatge de vots com en estats guanyats, doncs ens podem allargar uns dies. Si finalment hi ha una petita desviació cap a un dels dos candidats i comença a acumular avantatge, encara que sigui petit, però cert avantatge, doncs és possible que la matinada vostra, és a dir, que cap a les 5 del matí a Barcelona,
sí,
puguem començar a tenir el mapa mig configurat i al matí, és a dir, amb l'esmorzada demà,
ara.
sapiguem qui va per davant. Sí.
Veurem com evoluciona, això sí. Això sí, Francesc, avui anirà a votar molta gent, però clar, no seran tots els vots que es comptabilitzin, perquè més de 80 milions de nord-americans ja han votat de forma anticipada o per correu.
Sí, 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 és una xifra altíssima. De fet, pensa que aquí es pot votar in situ des de molts dies abans. És a dir, a diferència de casa nostra, que estem acostumats que tu pots anar a votar només o per correu o el punt de votació el dia de les eleccions, aquí els punts de votació en molts estats estan oberts diversos dies i el vot per correu és molt habitual i molt comú. Per tant, diguem-ne que sí, els nord-americans s'han acostumat a votar abans perquè pensa que, clar, aquí és un dimarts. Per tant, és un dia feiner, hi ha molta gent que o ha de viatjar per feina o té una jornada laboral que li impedeix acostar-se al punt de votació. Per tant, això de l'early voting, el vot anticipat, és molt, molt comú.
Una altra cosa interessant a comentar amb en Garriga és que, clar, tradicionalment el vot anticipat era demòcrata. Perquè es veu que als Estats Units tu per anar a votar et pots registrar com a ens independent, com a persona afiliada a un partit o un altre, que no vol dir que votis aquell partit, eh? Però, oi, si no tinc mal entès, aquesta vegada s'han registrat moltíssims republicans quan Donald Trump està, entre cometes, invalidant això del vot per correu.
Sobretot el tema és que el 2020, que és quan esclata i quan el vot anticipat pren una rellevància més gran que mai pel tema de la pandèmia, a les eleccions del 2020 Trump va estar demanant als seus votants que no votessin anticipat, que anessin a votar el dia de les eleccions, que concentressin el vot en persona, perquè no es fiava dels recomptes, tota aquesta història. En veure que això va fer que molta gent potser s'oblidés d'anar a votar, al final no ho pogués fer, és a dir, que perdés vots pel fet de no assegurar-se'ls prèviament, han canviat l'estratègia. I, per tant, en aquestes eleccions ha augmentat moltíssim el vot de persones registrades com a republicanes anticipadament, però no perquè hi hagi molts més votants, sinó perquè segurament molts d'aquests votants que en el seu dia van anar a votar el mateix dia, ara ho han fet anticipadament. Clar. És a dir, que Elon Musk, per exemple, ha fet una lectura de dir «Oh, quina onada de nous vots republicans!» No, no, aquí parlen de canibalisme, és a dir, que els vots que s'haurien fet ja en el mateix dia, ara es fan abans. Però, per tant, aquests vots no els comptaràs dues vegades. És el mateix vot, el que passa que el comptes abans.
Clar. Francesc, deixa'm sumar a la conversa la Cèlia Cernadas, perquè, clar, en el rerefons d'aquestes eleccions hi ha el que s'anomenen les dues Amèriques irreconciliables i també hi ha la por que si Trump no guanya, no reconegui els resultats. El candidat republicà segueix atiant el fantasma del frau electoral, però... Això és el que diu Trump. Però Harris, què diu? Seguint la candidata demòcrata a Washington i tenim la nostra enviada especial, l'enviada especial d'aquesta casa, Cèlia Cernadas. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Ai, mira, doncs patint, eh? Ja ens posem nerviosos. Jo crec que a les 4 del matí em posaré a sentir l'Ostrell i en Garriga. Ja tenim estrès electoral.
Jo ja, sí. Tinc uns nervis continuats des de fa no sé quant de temps. Ja.
Cuida't, nena.
Escolta'm, quin ambient es respira ara mateix a Washington? Com s'hi desenvolupa aquesta jornada electoral? Tan tranquil·la com a Florida?
Home, Washington hem de tenir en compte que, clar, té una doble condició, no diem? És una ciutat molt demòcrata, els demòcrates guanyen aquí sempre per més del 90% dels vots. En segon lloc és la ciutat on hi ha la Casa Blanca, on hi ha les institucions federals, per tant, al voltant de la Casa Blanca, doncs hi ha, a part dels habituals, que sempre estan allà a la plaça Lafayette reclamant la fi de la guerra, denunciant la indústria de l'armament, etc. Doncs ja hi ha molts periodistes agafant posicions, i a més, ja s'està construint, ahir ho vaig veure ahir al vespre, ja s'està construint l'escenari des d'on es farà la Inauguration Day, el dia de la inauguració del gener. Ostres. Encara no sabem qui ha guanyat, però l'escenari ja l'estan fent. I després, en tercer lloc, clar, Kamala Harris és la vicepresidenta dels Estats Units, no és només una candidata. Ella ha viscut els últims anys a Washington i, per tant, ella segueix la nit electoral des d'aquí i ho farà des de la Universitat Howard. Aquesta universitat és un del que als Estats Units es diuen els
el
Black
Potter,
Campus.
Nena?
No, Harry Potter no, filla meva.
Ho ha dit ella.
Veure,
sí que ho sembla, no, amb el nom?
Ho ha dit ella, la senyora Celeste.
No li facis cas, Cèlia. Digues.
No, si és que jo també vaig pensar que algú es pensarà que és la de Harry Potter. No, és una universitat dels Estats Units en el que s'anomenen els campus negres històrics, que són universitats que es van fundar en el seu moment per facilitar l'accés de la població afroamericana a la universitat, i algunes doncs tenen nivells acadèmics molt alts, tenen molt de prestigi, és el cas de la Howard, que és on va estudiar Kamala Harris i des d'on avui seguirà la nit electoral.
Cèlia, si Trump alerta del perill de tupinada, Harris sembla que ha alertat del desastre que suposaria una victòria del republicà. És així? Ho perceps així?
Sí, a veure, ella els últims 2-3 dies ha fet una estratègia molt, bueno, que comentable, diguem, que és no ha citat Donald Trump en els mítings. És a dir, ha decidit que ja, Donald Trump ja no vol perdre ni un minut més criticant-lo, perquè creu que a ulls d'ella i dels seus seguidors doncs està clar que Donald Trump no dona la talla i tots els seus defectes i problemes des del punt de vista demòcrata, i per tant ella ha optat per oferir una imatge, com t'ho diria, refrescant. És a dir, ella compareix als mítings, o ha comparegut perquè ja s'han acabat, doncs com una onada d'aire fresc, no? Somrient, amb ímpetu, amb un missatge optimista, que el futur és nostre, que podem obrir un nou capítol de la història dels Estats Units, deixem enrere ja tot aquest verí, aquesta divisió, aquesta confrontació, etc. No? Aquesta ha sigut la seva estratègia. I una altra és, efectivament, Donald Trump els últims dies ha començat a ja dir, bé, doncs si Kamala Harris guanya serà només perquè hi ha frau, i bé, estem preparats per respondre, ja està posant dubtes sí, un altre cop sobre... Sí, sí. I ella no, ella el que fa, ella diu... No, el nostre sistema està preparat per gestionar aquestes eleccions de forma correcta, o sigui, ella vol com retornar la credibilitat i mantenir la credibilitat del sistema, perquè no hi ha pitjor escenari que és que la gent no es cregui el sistema, les institucions i el recompte, no?
A tots dos, m'agradaria que comentéssim un anunci electoral que hem vist aquesta setmana, és aquest, mireu.
Your turn, honey.
In the one place in America where women still have a right to choose, you can vote any way you want and no one will ever know.
I pots votar el que vulguis i mai ningú no sabrà què has votat. El que votes a les urnes es queda a les urnes.
Això és de sempre, no?
Sí, però fixeu-vos com està fet l'anunci. És una dona que li diu, are you alright, honey? Estàs bé? Un home que li diu a la dona, no? I la dona es mira amb una altra dona volent dir, ai, anem a votar el que nosaltres volem. Això, Francesc, potser t'ho pregunto més a tu, és una crida a les dones dels republicans a votar Harry sense dir-ho als marits o ho entes malament jo?
És exactament això, i és un dels elements que alguns analistes creuen que poden marcar aquestes eleccions. El vot de moltes dones de certa edat, dones adultes ja de certa edat, que per primera vegada puguin decidir que tota la vida han votat republicà, però que aquesta vegada volen votar demòcrata, per una qüestió, que és la caiguda del dret a l'avortament. S'explica, per exemple, que Iowa, que és un estat generalment conservador, com a mínim els últims anys ha votat molt cap a la dreta, l'última enquesta de les més prestigioses que es fan allà donava una sorprenent victòria a Harris, que veurem si es confirma, eh? Però en tot cas, si llegies una mica els petits detalls d'aquesta enquesta, explicava que el vot de la dona blanca adulta havia canviat molt en favor de Harris, serien dones que van néixer sense dret a l'avortament, que van veure com el dret a l'avortament es respectava durant 40 anys i que ara l'han vist caure, i que això podria fer que aquestes dones ara diguin, mira, escolta'm, votaré diferent del que he votat tota la vida, però potser no li explicaré al meu marit perquè generaria un conflicte.
Tu dius generar un conflicte, jo amb paraules planes diré que no em foti la turra.
Sí, senyora.
El senyor a casa, sí, no? Senyora. Bàsicament. Aquesta
nena,
nit...
Nena, li puc preguntar una coseta?
Però molt breu, que sí. Tinc l'Ostrella aquí esperant.
Encara segueix sent decisiu l'estat de New Hampshire?
No.
Perquè jo tinc l'acord.
En principi, New Hampshire anirà pels demòcrates i no farà ballar la balança.
Jo vinc del record, nen. Bueno, res. Doncs ara perquè era moderna, quin és el que decisiu? L'estat decisiu?
Florida.
Pensilvània.
Pensilvània, home, Pensilvània.
Sí. Jo vaig a una tertúlia, dic Pensilvània, quedaré bé.
Ara quedaràs molt bé.
Si vols quedar com encara més experta, digues Pensilvània, però compta amb Carolina del Nord.
Carolina del Nord, molt
però compta,
bé.
I ho deixes aquí, ja et pregunten per què. I fas com tots els tertulians. Bé, millor no entrem en detalls.
Ja ho veureu.
Feu-me cas. Escolteu, Cèlia Cernadas i Francesc Garriga, no em pengeu perquè els oients, cal dir-vos que la nit electoral dels comicis nord-americans la podreu seguir per l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 4 de la matinada, hora d'aquí catalana. Un matí de Catalunya Ràdio molt especial que estarà comandat des dels Estats Units, és clar, per en Ricard Ostrell. Ricard Ostrell, bona tarda.
Ai, què tal? Bona tarda.
Escolta'm, tu tampoc no dorms, fill meu.
No dorm.
Poquet, avui dormirem poquet. Sí,
verge
sí.
Menja bé, nen.
Ara estic a un tren de camí, vinc de Nova York i vaig cap a Washington.
Menja
i ara estic a Baltimore.
Ara estàs a Baltimore. Good morning, Baltimore. No, cantaré jo ara més a Maryland, exacte. Escolta'm, Ricard, el programa d'aquesta matinada promet ser, si més no, intens. Explica'ns què fareu. Ho dic perquè la gent que es desperti a les 4...
Sí, la Cèlia Cernadas també estarem connectats amb aquest ampli desplegament informatiu. Tenim el Frederic Vincent també per aquí, amb una tertúlia especial que hem muntat també en un estudi aquí a Washington, i és una nit sense nit. És a dir, és una nit que començarem a les 4 de la matinada, i fins que surti el sol. Teniu... No sabem si el sol tindrà cara de Donald Trump o tindrà cara de
Kamala Harris o de cap dels dos. A veure, Brígida, no t'ofereixis al Ricard per fer de tertuliana.
No, al revés.
Ara, el Garriga està com molt així, de que tot això està molt empatat i això...
Tu creus que no?
Jo ho veig claríssim. No, guanya Donald Trump.
No, no fotis, Ricard.
Ai, Ricard, per favor.
Sí.
Però què m'estàs dient?
Fa dies que ens discutim. Fa dies que ens discutim amb el Ricard.
Vull arguments.
Però t'ho puc desenvolupar.
Ho veig claríssim. Desenvolupa-m'ho, per favor.
A veure, d'entrada... O sigui, primer s'ha de produir una condició, que és que guanyin els estats que ja van guanyar el 2016 i que no van perdre el 2020. Fins aquí estem d'acord, no, Garriga, que això pot passar.
Que Trump guanyi els mateixos que va guanyar el 2016.
Que els que no va perdre el 2020. Els que no va perdre el 2020.
Val. Sí,
això pot ser.
Tinc Carolina del Nord, sí.
I Cèlia Sarnades també... Tu calla. Cèlia Sarnades per aquí també estava dient, no estic d'acord.
Que no necessàriament, això que diu, no necessàriament. No necessàriament Donald Trump conservarà... No, els estats que va guanyar el 2016, que va guanyar els estats del Mur Blau, és a dir, Michigan, Wisconsin, no necessàriament els ha de guanyar Donald Trump, ara en absolut.
Tu creus que no?
No, diu, el Ricard diu el 20, els que va guanyar el 2020.
Ah, és del 20, entès el 16. Sí, el 20. Ah, val, d'acord. Els que va guanyar el Trump, el 20.
Els que va mantenir el 20 del 16.
Vale, ok, d'acord.
Aleshores estem d'acord. Primera premissa, d'acord. Següent pas.
No, jo no. Jo impugno Carolina del Nord.
Sí, Carolina del Nord està...
Però un moment, a veure.
A les enquestes mostren un lleuger avantatge per Donald Trump ara mateix.
Francesc Garriga.
Hi ha un candidat a governador republicà que és horrible i que pot fer que la gent al final...
Carolina del Nord va votar demòcrata quan Obama es va presentar, és a dir, per primera vegada. Per tant, és un estat tradicionalment republicà.
Això és el que fareu a les 4 del matí, no? Discutir constantment,
sí,
a veure qui guanya.
Clar, perquè aquella hora que no tindrem resultats... Que hem de fer.
Però un moment, deixeu-me que desenvolupi el Ricard. Posem... Sí, Francesc, compra-li, excepte Carolina del Nord, d'acord. Segueix revalidant els estats que va revalidar el 2020. Següent pas, Ostrell.
Arizona jo crec que està més que clar, no?
Home, i tant.
Arizona li pinta bé, però veurem. També li pintava bé fa 4 anys i el va perdre.
Sí.
Val?
Georgia, crec que va perdre Georgia, l'última eleccions va perdre per uns 10.000 vots, una cosa així, no?
Georgia, sí. Georgia, jo vull parlar de Georgia.
L'altra, vinga, va, Cèlia, vol-li.
Home, que vaig a ser la setmana passada i uns dies.
I què?
Georgia sempre ha estat un estat republicà, és un estat del deep red, del sud profund. Sí, però un moment. Però el va guanyar Bill Clinton als anys 90 i no l'havia tornat a guanyar mai un demòcrata fins al 2020, que va guanyar Joe Biden per 12.000 vots, efectivament. Però Georgia és un estat amb transformació, la població està canviant demogràficament molt. Els suburbis d'Atlanta, on està la població afroamericana de més mitjans, diguem, i més estudis, és un electorat més demòcrata i cada cop més nombrós. I llavors hi ha després tot el tema, diguem, dels joves, que els joves es van... O sigui, la població afroamericana i els joves són els que determinaran molt el resultat de Geòrgia, i el tema que dèiem abans de l'avortament. Ja, la gran incògnita és què faran les dones republicanes moderades d'aquests suburbis de les grans ciutats. No parlem de l'interior, de l'interior profund de Geòrgia, que és òbviament molt republicà, sinó de tot el que és al voltant de les grans conurbacions urbanes, que això també passa a Detroit. Són poblacions on als suburbis hi ha un vot demòcrata cada cop més important i vot republicà moderat de dones, que amb el tema de l'avortament i altres temes de drets de dones no se sap què faran. Són una mica el votant clau d'aquestes eleccions.
Escolteu una cosa, és que o sigui, se m'està enxironant la mugronada només de sentir aquests tres, que controlen tantíssim. Ricard, això és important. Ara estàveu discutint amb la Cèlia, amb Francesc i tu, de, no, aquests estats, teniu tot l'històric, teniu totes les dades. M'imagino que també és un repte a nivell de ràdio pública, a nivell de professional de la comunicació, aconseguir fer arribar tot això a la població sense que ens distanciem massa, és a dir, explicar-ho a la tele, t'ajudes amb gràfics, tens gràfiques, tens imatges, però a la ràdio també el repte és baixar-ho tot perquè ho puguem entendre, no, l'audiència catalana? El Ricard ja ha desconnectat.
Sí. No, és que el tren té molt mala cobertura.
És
una mica com el Rodalies nostre, doncs quan passa sí, no, de cavalls no que es perd allà la connexió... Doncs...
Aprofiteu que no hi ha en Ricard connectat per defensar que guanya a Kamala Harris.
No, a veure, és a dir, que Trump pot guanyar és evident, però a mi, jo ho he dit molts dies, em costa de veure que Trump, que va perdre el 2020, el 2022 els republicans no se'n van sortir a Pensilvània, ara se'n pugui sortir ell. Però, evidentment, ho pot aconseguir, sí, i si aconsegueix Pensilvània tindrà a tocar la presidència, això també és veritat. Però li penja del fil Carolina del Nord, li penja del fil, necessitarà guanyar també Geòrgia, per tant, diguem-ne que les matemàtiques són tan ajustades que, certament, quan diem que és igualat, no estem dient que això acabi 50 a 49,9, perquè després potser els avantatges són més grans.
Sí, sí, sí.
Però a tot arreu tothom pot guanyar.
Nens, i què passa amb la comunitat llatina catòlica?
No m'obris més això, que volia tancar ja.
Van molt cap a la dreta, nena. La
no, perquè després de lo de Puerto Rico ja la cosa s'ha suavitzat una
miqueta. Dir, que ho digui les
sentit apel·lats. Ja ho van dir, no, ho va dir les Cernades l'altre dia. Escolta'm, Cèlia Cernades, Francesc Garriga i en Ricard Ostrell, que el tenim pendent al tren. Jo crec que aquesta mostra que han fet ells tres de tot el coneixement, de totes aquestes dades que podreu sentir a partir de les 4 de la matinada, és el millor tràiler que podem fer d'aquest especial que us trobareu del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 4 del matí, comandats per en Ricard Ostrell, que, insisteixo, defensa que guanyarà Donald Trump, mentre que Francesc Garriga li fa la punyeta i jo crec que Cèlia Cernades supura Kamala Harris per
no,
pels
morts. No,
una mica
passa?
Sí, una mica,
no,
sí,
no,
Cèlia,
no.
Una mica sí.
Jo vull ser prudent perquè el 2016 jo era corresponsal i va guanyar Donald Trump davant Hillary Clinton. I això
no ho va veure venir ningú, Cèlia?
És una cosa que m'ha quedat molt al dins del cor. Sí. I no per res, sinó que és veritat que és molt difícil saber què pot passar perquè hi ha molt vot ocult, hi ha molt vot de Trump que no ho diu, és a dir, és realment molt complicat.
Cèlia Cernades, Francesc Garriga, i crec que hem recuperat l'Ostrell? Ricard Ostrell, bona tarda
de
nou.
Sí, estic aquí.
Escolta'm, que estava fent un resum ja.
Però crec que això que deia la Cèlia és molt important, eh? És a dir, és apassionant aquestes eleccions perquè té molts elements, és a dir, que depèn del que faci el votant llatí, depèn del que faci aquest estat el votant més aviat negre, és a dir, que tot això, hi ha molts elements, el discurs antiavortament a un estat concret pot tenir un efecte molt, molt concret, i això ho fa apassionant, perquè les peces del dominó es mouen d'una manera o d'una altra en funció del que diuen o el que defensa un altre.
Moment, és que ja estava a punt de tancar el tema, però veig mans aixecades. No. Saps què passa? Ai, Garriga, a Ostrell, que tinc ganes que siguin les 4 del matí per connectar-me i veure-us els tres fent fight.
Tu has de dormir, també. Està votant Donald Trump ara mateix.
Jo he de dormir per una mica menys. Com que...
Ara mateix està votant Donald Trump.
Acosta't a veure què vota.
A Palma. Jo crec que ho tinc bastant. No sé si heu vist unes imatges molt divertides de fa 4 anys, que quan van a votar amb la seva dona, se'l veu mirant de reull a veure què vota la seva
dona.
Sí, els demòcrates ho han fet servir per dir... No siguis com Melania i atreveix-te a
quina cara d'alegria que té ella.
No, ella s'ha posat les ulleres de sol perquè està plorant la seva ànima.
És alegre. Oh, sembla la Heidi.
A veure, Baraiber, què volies dir?
No, jo només volia dir que m'estic imaginant... O sigui, que ara Ricard Ostrell està en un tren amb Freddy Vincent. Quan pengi aquesta trucada, seguirà aquesta conversa i són...
Sí.
I
els altres... No, perquè, mira, per exemple...
Pobre Freddy.
Els evangèlics blancs. Els evangèlics blancs.
Els
evangèlics blancs són trumpistes totals.
Sí. Veus?
Sí, són trumpistes.
Ricard, segueix. Et deixo...
Tenen una base molt conservadora.
Val.
Però, no?
Però?
No, res, que no, ja ara m'estic amb això.
Vale, no hi ha però,
Increïble.
Que vaig estudiant.
Fran Domènech.
Mira, a mi em sap greu que, sobretot pel Ricard, que és qui defensa que guanya Donald Trump, però hi ha un factor que no sap...
Jo no és que defensi que guanyarà Trump.
No,
jo
creus
que
guanyarà,
és
no?
Possibilitat...
Mira...
Jo crec que pot passar perfectament.
No, un moment. No recullis cable. No recullis cable.
Mira, hi ha un factor amb el qual no heu comptat, que és el factor... Alan Lichtman, que és aquest senyor,
les 13 claus.
Ara.
A veure, explica'm això.
Des de 1980, aquest historiador...
Si en vam parlar amb el Francesc Garriga, i tant.
I des de 1980 ha predit, en base a un sistema que ell té, de 13 punts...
Una mica macarrònic.
Sí, és igual, però és un sistema. És el
seu. Ho ha encertat en tots casos, excepte les eleccions del 2020?
Sí, perquè li va donar Al Gore i, clar, no va guanyar Al Gore, va guanyar finalment...
No, ell defensa que va guanyar Al Gore, però que li van prendre els tribunals.
Què passa? Doncs que Alan Lichtman diu que guanyarà Harris.
Sí.
Per tant, si Lichtman, que és la marmota fil de les eleccions nord-americanes, diu això, doncs escolta'm.
I hem trobat un hipopòtam també que preveia, però al contrari, no? Un hipopòtam
petit a Tailàndia ha predit que guanyarà Trump.
L'altra pregunta, ja us allargo, m'he fumat, que us sapigueu la secció que va després per allargar amb vosaltres, eh? Sí.
Ai, pobres.
No. Li pagarem igual, no patiu.
Val $5 una aigua aquí al tren.
L'altra.
Caríssim, nen.
Mas Madera! $5.
És el camarot de $5 de veritat.
Estava pensant, la tarda aconsegueix això. L'altre, $5 l'aigua. L'altre, no, escolta'm, aquí...
Home, doncs espera't arribar a Washington, Ricard, ja veuràs tu. Un cafè.
Ricard, l'altre dia...
Aquesta.
Vaig pagar $8 per un te. $8 per un te.
Per favor.
Quasi em desmaio. Gairebé em desmaio. Han pujat molt els preus.
$8 amb un te, perquè era un te d'or, fill meu? De què era un te?
No, un te vulgar i corrento. Vaig estar a punt de tornar-li. En plan, gràcies, ja no em ve de gust.
Això Trump diria que és la inflació de Biden.
La inflació, exacte. Bueno, si ho sabés explicar, Donald Trump, perquè la imatge que vam veure, em sembla que era amb uns xiclets que intentava explicar com funciona la inflació, no li va acabar de sortir gaire bé. A tot això, Ostrell, Garriga, Cèlia...
Pensilvània és molt important.
Pensilvània, anem a Pensilvània, endavant, Ostrell. Sí. Què passa a Pensilvània?
No. Que jo crec, amb això potser sí que estem d'acord, no, Garriga, que Pensilvània pot ser un estat decisiu en aquestes eleccions.
Sí. El més això normal sí, és que qui guanyi Pensilvània guanyi les eleccions.
Quants vots electorals són, Pensilvània?
19.
És que això és molt, es veu,
Home, sí, són
molt vots. Aquesta és la teva reflexió, Carlos Garriga?
No, home, de tots els estats frontistes és el que en reparteix més.
I allà, nosaltres vam estar-hi aquest cap de setmana a Pensilvània i una de les coses que sí que vèiem és que vam anar a seguir un grup de llatins que anaven a fer el porta a porta, que és allò d'anar casa per casa, comença... votants. I molta gent et deia, ja tinc decidit que votaré, perquè també aquí l'altra cosa és la mobilització. Si la mobilització és alta, és molt probable que aquí Kamala Harris doncs pugui rascar més vots. Però molta gent et deia, jo ja tinc decidit, això estic parlant d'una persona llatina que sap perfectament el que ha dit Donald Trump sobre la immigració, sobre... I deia, jo ja tinc decidit el vot, però no te'l dic. Clar, quan un voluntari que fa campanya per Kamala et ve pica... que votaràs, doncs tot fa pensar que estàs amagant el vot, perquè si no, no tens per què no dir-li que votaràs a Kamala Harris.
Perdoneu-me una cosa.
Que hi ha molt votant ocul a Donald Trump.
L'altre votant ocul a Donald Trump, que ara parlaven del votant ocul a Kamala Harris, però en vots totals, algú dels tres posa en dubte que guanyarà a Kamala? En vot total, Parlo d'un cas com Hillary Clinton. Creieu que no,
És difícil que no guanyi.
Ah, d'acord.
Clar, és que sí, això és una de les
coses. Una cosa d'això, sí.
Tira, Cèlia, tira.
Deixa'l contestar, Cèlia.
No, és que, pobres, no és bo. És que estàs aquí com ens estem trepitjant molt. No, a veure, el tema del vot popular i del vot electoral, no? Que és evident que Hillary Clinton va guanyar amb gairebé 3 milions de vots més que Trump, Joe Biden va guanyar per gairebé aquesta diferència respecte a Donald Trump, és a dir, la victòria ha estat demòcrata en número de vots en les últimes eleccions, tot i que pel sistema electoral americà Donald Trump va guanyar el 16. Llavors, una de les claus de les eleccions del 2020 va ser un increment de la participació força important, és a dir, la polarització extrema, la sensació que el món s'acaba, que aquest any encara és més, va portar més gent a les urnes del que era habitual. La participació als Estats Units no és especialment alta, llavors va haver una participació de forma que Joe Biden i Donald Trump el 2020 van aconseguir més vots que cap candidat de la història, és a dir, els va votar més gent en termes absoluts que mai s'havia produït en unes eleccions presidencials. I això és el que els demòcrates, sobretot, necessiten molt en aquestes eleccions per a estats com Geòrgia. És a dir, Geòrgia, el francès ha dit, Pensilvània és el que té 19 vots electorals i, per tant, dels swing states és el que dona més vots electorals i, per tant, el més important en aquest sentit. Geòrgia en dona 16, 3 menys. A Geòrgia va guanyar Joe Biden, sobretot, perquè van votar més negres, més població negra del que és habitual. I va guanyar per 12.000 vots. Ja ho he dit abans, però ho torno a repetir, 12.000 vots. Per tant, la participació, sobretot de col·lectius menys involucrats en política, com són els afroamericans, els joves, sobretot els nois, els joves masculins, diguem, doncs això és clau, sobretot per als demòcrates, perquè són bosses de vot que normalment tendeixen a votar demòcrates.
Ricard,
si parlem
a veure.
Només, si parlem, perdona,
Francesc.
Un apunt que crec que és interessant.
Quan pistatxos, del vot... $8, perdona. Pistatxos, $8.
$8?
No et facis pistatxos, que no surten a compte.
M'agrada molt, perquè aquesta conversa és una conversa binaural. És a dir, tenim dos temes a la vegada oberts. A veure, Francesc...
A l'esquerra sents una cosa, a la dreta una altra.
Que si vols més gent, també en tenim.
Hola, Freddy.
Quan parlem del vot total, del vot final, és a dir, del vot popular, des de l'any 92, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eleccions, els demòcrates n'han guanyat 6. 6. És a dir, el país, el 92, el 96, el 2000, el 2008, el 2012, el 2016, el 2020...
Ja estàs fent aquella estadística del futbolista de si el Madrid ha guanyat tanta Champions. Escolta, és un partit, cada partit és un... cada final és un final diferent.
Per descomptat, però vull dir que el país... escora cap als demòcrates.
Clar, però ara m'ho deia, m'ho apuntava el Baraiber, aquí és que el sistema electoral americà... No, i perquè el sistema electoral no és representatiu, és també.
Podríem dir que... No sé si hi ha aquest debat... No és proporcional, però no sé si hi ha aquest debat de si el sistema electoral està trencat, perquè no està representant la població.
Home, i tant.
Mira, això s'exemplifica molt bé el Tribunal Suprem, que té membres vitalicis nomenats pels presidents. Resulta que un país que des del 92 ha votat 6 vegades per demòcrates i una pels republicans, amb vots totals, té el doble de jutges conservadors que progressistes. És a dir, és el món al revés. Clar. I hi ha molta gent que diu, escolti'm, que portem des de l'any 92 votant sempre demòcrates i els jutges que han d'acabar posant límits són dels altres, dels que perden sempre, per culpa d'aquestes desviacions que produeix el col·legi electoral.
Mm. Escolteu, us acomiadaré ja aquí. Sí, sí. Jo estaria 17 hores sentint-vos,
però... No, carrega't el que ve després, també.
No, perquè és que acabo no, ara perquè...
És el Girona.
Perquè ho deixo ara amb el Girona PSV Eindhoven. Saps? Si vols,
Girona
jo trepitjo,
és la Champions.
Exacte, és la Champions.
Però el Solà se suma també a la conversa.
No em poseu més veus ja, que m'ha explotat el cap.
Ricard, volia dir una cosa, Carot.
L'altra. A veure, tens 30 segons.
Que el Freddy volia dir una cosa, Carot.
Ah, foli, Freddy, digue'm.
Deixa-li dir una cosa al Freddy.
Digues, carinyo, digues. Ara com dic, que val 8 euros els pistatxos?
Nena, també està la Sílvia Còpolo allà.
També. Freddy, has de dir alguna cosa o no? Ara la tieta s'ha tallat, com un nen petit que
el comptes. Està tallant la bitllet, ara, és que no tenim.
Ricard Sostrell, Francesc Garriga, Cèlia Sarnades, a partir de les 4 de la matinada podreu sentir aquest debat que hem tingut ara mateix a la tarda a Catalunya Ràdio amb aquests tres bèsties del coneixement de les eleccions als Estats Units en directe a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest especial Eleccions Estats Units. Jo, de veritat, si per poc que pugueu esteu desperts a les 4 de la matinada, connecteu-vos ja al matí de Catalunya Ràdio fins a la 1 del migdia, que estaran fent aquest especial. Gràcies, Ricard, gràcies, Cèlia. I gràcies, Francesc. Una abraçada a tots tres.
Adéu. $4.
La resta de la taula. Gràcies, estimats. Ens hi posem demà a les 4. Ara us deixem el PSV Eindhoven Girona amb l'equip del Solà i companyia. Adéu, família. Fins demà.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi! Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
De l'1 al 23 de novembre torna la 31a edició del Sant Cine, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. Gaudeix del millor cinema ambiental mundial i més actual a Barcelona, Calafell i Viladecans i a les plataformes APP Sant Cine, 3CAT, Xarxa Més, Caixa Fòrum Plus i Play Renfe. Més informació a santcinefest.com amb el patrocini de Renfe i la Fundació La Caixa.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
No és un bon ambient el que sempre es busca? A Madrid, el bon ambient ja el tenim. Si vens a visitar-nos, tria el transport públic. Més espai, menys soroll i un aire més net. Ayuntamiento de Madrid.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Estrella Roja Barça a Catalunya Ràdio.
La narració
celebració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Fundació MGC i MGC Mutua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, sempre preus bons. Caprabo, amor etern als preus bons.